Mantingues el teu colesterol a ratlla amb Oxicol i la seva fórmula amb monacolina K i berberina. Una càpsula al dia és tot el que necessites per ajudar a mantenir uns nivells de colesterol adequats. Oxicol, perquè cada batec compta. I recorda, troba-la a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Presentant el seu disc Gràcies per venir. Les entrades es posen a la venda avui a les 7 de la tarda al web del festival. Per cert, pinta també que Grande Marlaska continuarà com a ministre de l'Interior. Després en parlem de seguida. Anem a buscar Jordi Armentera, serà d'aquí a uns minuts. Però a la resta dels esports en Repsol, el Barça femení referma el seu lideratge a la Lliga després de golejar 5-0 el Real Madrid en gols d'Aitana, quin gran gol, de Graham Hansen, quina immensa jugadora, que potser de tant en tant podria pujar al primer equip, Mariona, Pina i Vicky López. Prop de 40.000 persones van anar a l'estadi de Montjuïc per veure com l'equip de Jonathan Giraldez ja li treu 6 punts al Real Madrid i va llançat cap a la seva 5a Lliga consecutiva. Té més detalls Laia Coll.
El Barça va demostrar sobre la gespa que la distància entre els dos equips continua sent molt gran. El Madrid només va competir 18 minuts, el temps que el Barça va tardar en marcar el primer gol. Després, exhibició ofensiva, rematada amb un gol de Vicky López, que amb 17 anys i 116 dies es converteix en la jugadora més jove en marcar un clàssic, superant Ansu Fati i evidenciant així que el Barça és present, però també futur. Jonathan Giraldez feia una valoració molt positiva del resultat i també del joc de l'equip.
Diria que el resultat és molt bo. Marcar 5 gols contra el segon classificat no és feina fàcil. Crec que hem tingut un nivell competitiu molt, molt alt durant tot el partit. Les jugadores d'inici, les que han entrat a la segona part, era un dia important perquè sabíem que podíem posar a més 6 i et diria que el nivell competitiu de tot l'equip ha estat molt alt.
Les 38.000 persones a Montjuïc demostren la consolidació del projecte en quant a massa social.
Per cert, gràcies Laia. Després de marcar Aitana, bon matí, va dedicar el gol a l'equip genuïn del Barça. Ho va fer amb un gest ajuntant els dos braços, tal com Ossuala ja va fer en el partit de Champions contra el Benfica. A banda del Barça, llevant les planes, va perdre 1-0 al camp del Betis, però es manté 6-0. En bàsquet, el Barça va perdre de 9 punts a la pista del camp Murcia i cau fins a la quarta posició de l'ACB. Ara bé, es manté dues victòries del Real Madrid, que ahir també va perdre de 6 punts contra l'Unicaja, malgrat arribar a guanyar de 21 punts. La primera derrota dels blancs després de 9 victòries consecutives. De tota manera, la imatge de la jornada és la del triple guanyador des de 20 metres i sobre la botzina del base de la penya Andrés Félix. És una de les cistelles de l'any. El Joventut empatava a 78 amb el Bilbao Bàsquet a 4 segons pel final. L'equip de Jaume Ponsarnau va fallar el seu llançament i quan semblava que el matx aniria a la pròrroga, Félix va agafar el rebot i va notar un triple bestial des del seu propi perímetre, Dani Aguilar.
Amb la mirada de tot el planter, era dia de presentació del bressol amb més de 8.000 persones a l'Olímpic, la millor entrada de la temporada i en un moment difícil des de fa ja setmanes per les lesions. Així es va viure en retorn, que es recordarà durant molt de temps a Badalona. Andrés Feliz portava un mes fora per un esquins i ahir va tornar amb 20 punts, 8 rebots i 5 assistències i, sobretot, amb un triple impossible. Fallava Bilbao Bàsquet amb empat al marcador i en el rebot, quasi bé sense temps, només Feliz creia en un llançament des de camp defensiu i feia esclatar el pavelló badaloní com feia temps que no se sentia. En declaracions a RAC1 parlava d'acció somiada.
Uno desde niños te imaginas, te sueñas con un tiro así, una canasta ganadora, pero yo creo que obviamente pasa muy pocas veces y cuando te toca no, al momento no te la crees y es difícil, pero siempre te da mucha felicidad.
Cinquena victòria de la penya, que ha d'anar recuperant a poc lesionats a una de les places que classifiquen per la Copa del Rei.
I en tenis, Novak Djokovic és el jugador més màsters de la història i va guanyar en 2 sets l'italià Nick Sinner i en 2 sets una més que Roger Federer. El serbi tanca la temporada amb 3 grans slams i el màsters i tot això amb 36 anys. Bestial, Djokovic. I en motor, Peco Bagnaia ho té tot de cara per proclamar-se campió del món de MotoGP la setmana que ve a València, a l'última cursa de la temporada. Ahir va quedar segon a Qatar i li treu ja 21 punts al seu perseguidor, que és Jorge Martín.
Fixa't bé en la persona que va al cotxe del costat. Ara mitja cluca els ulls. Oi que té una llum especial? Això és perquè és un il·luminat. I, és clar, quan t'estalvies fins a 300 euros l'any en carburant i en les teves factures de la llum i el gas, amb els plans d'energies de Repsol, se'n nota. I tu, què esperes per convertir-te en un il·luminat? Contracta la llum amb Repsol al 950 52 50 i comença a estalviar.
I el trànsit.
Ocasión, el Saló del Vehicle Seminou a Fira de Barcelona, us ofereix aquest espai.
Anem a comptar cotxes des del RAC, com cada matí, amb l'Àlex Huguet. Bon dia.
Molt bon dia, matí. Amb l'AP7 encara força congestionada en alguns trams, principalment a Sant Cugat, en sentit sud, per l'incendi d'un vehicle a primera hora, on encara hi queden 5 quilòmetres de cues, i en el mateix tram també està afectada la B30. A l'AP7, en sentit Tarragona, també hi ha un tram de 5 quilòmetres, com sempre, entre Mollet i Santa Perpètua, i això s'hi suma també un accident a la C-17 a l'altura de la Garriga, en sentit sud, que fa acumular ara més de 3 quilòmetres de congestió. I més enllà d'això, on queden cues també és a la B23, durant 3 quilòmetres entre Molins i Sant Feliu, a la C-58 encara amb els 4 quilòmetres des de Montcada tot cap a Barcelona. I finalment, les rondes acumulen encara moltes cues i lentitud en sentit Llobregat, a la B20, 8 quilòmetres entre Roquetes i Sant Gervasi, i a la Litoral, el tram habitual entre Sant Adrià i la Vila Olímpica. És tot des del RAC. Bon dia.
El Saló Ocasió i les ofertes volen. Vine a la gran fira del vehicle d'ocasió. Més de 2.500 models seminous a preus imbatibles i total garantia. No perdis la teva oportunitat. T'esperem al Saló Ocasió del 22 al 26 de novembre a Fira de Barcelona.
I acabem aquests apunts aquí al Món RQ parlant de creuers. Però no d'un creuer normal, no? No estem creuant d'un creuer temàtic pels fans de Taylor Swift. Tracta d'un creuer de 4 nits que a partir de l'octubre de l'any que ve visitarà diverses illes de les Bahamas. Durant el trajecte, els Swifties, que és com s'anomenen els fans de la cantant, podran participar en karaokes temàtics, balls o fer intercanvis de polseres d'amistat, que sembla que és una cosa que fan bastant els fans de Taylor Swift als seus concerts. La proposta l'ha llançat una agència de viatges que es diu Marvelous Mouse Travels i es diu, atenció, In My Cruise Era Allure of the Seas, una oportunitat perduda per dir-se Taylor Ship. Ara, amb un preu que oscil·la entre els 1.400 i els $1.900 per 4 nits, el que no seria és Taylor Ship. El crit que heu escoltat és de Marc Ortuño.
El món a RAC 1, amb Jordi Bastella.
Sabem com n'és d'important sentir-se acompanyat. Per això, a CaixaBank ara disposes d'un préstec per fer realitat les teves il·lusions. Sol·licita'l des del mòbil o a través del teu gestor. Informa-te'n a caixabank.cat.
CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Sempre que es mantinguin les circumstàncies econòmico-financeres del sol·licitant en el moment de la sol·licitud.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
Les 9 i 7.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat.
Avui, amb l'exdelegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, l'advocat Miquel Zamper i els periodistes Mònica Terribas, Josep Martí i Màrius Carol. A l'Ull de Poll, Mònica Hernández.
Hola, Josep Martí, bon dia.
Bon dia, bona hora.
Hola, Mònica Terribas, bon dia.
Molt bon dia.
Hola, Miquel Samper, què tal, bon dia. Bon dia. Hola, Teresa Cunillera, bon
dia. Molt bon dia.
Hola, Màrius Carol, bon dia.
Bon dia.
Hola, Mònica Hernández, bon dia.
Bon dia.
Perdó, perdó, eh? Què tal, Màrius?
Jo estava pensant per què dic bon dia. No? Aviam, motius que hi ha i no en sabia trobar gaires. Però bé, has tornat de sud.
Bueno,
has dit
bon dia, la setmana passada vas dir dia.
Dia, sí. Ara, avui és bon dia, primer perquè fa fresquet, d'aquesta
també,
ja fa fred, cosa que és
un error. A on fa fred, sí. A on?
Aquí.
A Barcelona fa
fred. Bueno, el teu país, el teu país la gent surt
amb, o sigui que el meu país
amb el nas
no
arrufat, ja. Escolta, bueno,
que sí, que sí.
El concepte de país és tan ampli que
tot, fins a la Panadella.
Se'l fa seu.
Fins a la Panadella.
I... no, i hi ha boira, que em sembla que és una bona metàfora del que passa al món. El món està en boira. El món està en boira.
Per què ho dius? Per tot, avi no, sí, o per
no, és igual, és igual. Agafa el tema per on vulguis. No anem bé, ja està. No anem bé. M'estranya que el rei posi aquesta cara de seriós.
M'ha agradat molt l'article que vas escriure ahir a La Vanguardia, Màrius, ja t'ho he dit. M'ha agradat molt, perquè més era un article molt valent, molt dur. És que la portada de La Vanguardia de dissabte, uau,
l'hem dit tot fora, eh?
Sí. Per què volia dir? Sí, és a dir, no cal sobrevalorar, diguem, algunes actituds, però és que com que la institució, la corona, no fa declaracions, fa discursos, els gestos són importants.
Clar, qualsevol mirades s'interpreta.
Els gestos són molt importants.
I és molt interessant.
Per exemple, segura en el discurs del 3 d'octubre, el pitjor de tot són aquelles mans que es movien com un director d'orquestra, no? O sigui, una persona que mai mou les mans, el 3 d'octubre aquelles mans ens estaven assenyalant. No sé, una cosa molt rara. I jo crec que va ser un mal consell. I em sembla que aquest rigor mortis que feia, aquesta cara de rigor mortis que feia el rei el dia de la jura era estranya. No sé què ens volia dir. Ja.
Bueno, potser avui dia ens ho explicar. Però com que no ho explicarà ell. Són les 9 i 10. Hola, Armenteres.
Hola, bon dia.
Bon dia. Aviam. No sé si milloraràs la informació que té Teresa Conillera.
No, a veure.
No sé si milloraràs. I hem anat dient alguna cosa. Per exemple, Jordi Hereu, ministre d'Indústria, que és un ministeri que ja ha tingut un català que va ser José Montilla.
I Joan Clos,
efectivament. Joan Clos, és bestial, eh? Joan Clos, José Montilla i ara...
I en Major.
No, el Major va ser...
Però em sembla que tenia més coses.
Sí. Però indústria
era. Indústria.
Jo crec que era indústria...
Pues imagina't. De comunicació.
Pues imagina't. Joan Major, José Montilla, Joan Clos i ara Jordi Hereu.
Però et vaig dir una cosa, eh?
I Josep Piqué, crec que també va ser.
Sí. Carai, tots catalans, els ministres d'indústria.
Indústria i tecnologia. Sí, però el ministeri bo és un altre. I, escolta, en fi, la ministra d'Infraestructures i Transports, no sé com li diuen, perquè li van...
Transports, li diuen ara.
Sí, abans li deien Foment i van canviant
però
el nom.
Però tracta sempre del mateix.
Sempre és el mateix, però és l'important.
Per nosaltres, l'Olia Renfe.
Jo et diria que, malgrat les crítiques, algunes inversions en els darrers 2 anys s'han accelerat, malgrat tot això costa de veure.
És que una inversió, des de que es programa fins que es veu acabada, passen anys. És més, passen governs.
Abans de debatre això, que en parlem més tard, perquè vam parlar primer de l'Argentina. Com, perdona?
Que és molt important aquest, eh? És clau, eh? És clau. Poden prometre el que vulguis, però si el ministre del RAM no el tens de...
Però parlant d'indústria, jo crec que no és un ministeri menor, ni molt menys, eh? És dir, tu mira com va el món. I com Espanya no estigui ben posicionada en la competència o en la competitivitat del món que s'està obrint en aquest moment, problema rai.
El govern està al Congrés, està a la legislatura.
Feu-me cas una mica, que és dir que parlarem després del tema dels ministeris, en parlarem després perquè n'hi han sortint noms. Però ara, per exemple, es pot dir que, com dèiem, Jordi Hereu, ministre d'Indústria,
sí.
Un altre canari... En aquest cas, el canari Héctor Gómez era qui estava ara a Indústria, eh? Mm. Hi ha un altre canari que és Ángel Víctor Torres, que va ser president de la Comunitat Canària.
Ho va fer molt bé.
Nou ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica. Però un altre, és un ministeri aquest molt important.
Ho va ser també una canària, ho va ser molt la Carolina d'Àries.
I se sap també que María Jesús Montero, ministra d'Hisenda, ocuparà una nova presidència, que Teresa...
Vicepresidència.
A banda, continuaran Teresa Rivera, fins ara vicepresidenta tercera i ministra de Transició Ecològica, tot i que s'apunta, que Teresa Rivera podria ser la cap de llista del PSOE substituint Josep Borrell a Europa. Amb la qual cosa hauria de plegar d'aquí un temps, eh? L'altre nom és Nadia Calviño, Economia, José Manuel Valls. Hi ha algun nom més, per cert, Armenteres, que sàpigues?
Bolaños. Sí, tant. Mira, Félix Bolaños manté cartera i l'amplia. Es queda també el Ministeri de Justícia. O sigui, Félix Bolaños serà un dels superministres d'aquest nou govern de Pedro Sánchez, assumint justícia i mantenint presidència.
Interessantíssim que tingui justícia Félix Bolaños, eh? Molt
per
interessant.
Per les competències de memòria democràtica davant el Víctor Torres.
Justícia, no oblidem que serà clau en aquesta legislatura.
I no oblidem que el Ministeri de Justícia, històricament, és el ministre que aguanta menys en un govern. I això ha passat així els últims 15 anys.
Molt bé.
Quatre noms que continuen. Álvarez... Hi ha un tema molt lògic, és presidència espanyola de la Unió Europea, el mateix que passa amb Nadia Calviño. El tema era no tocar res, com a mínim, fins a finals d'any. Margarita Robles... Luis Planas...
Perdó, Margarita Robles continua defensa.
no sé si d'Erta Defensa, que continua a l'executiu segur.
Si no continua Defensa, només veuria un lloc per ella.
Interior.
Ja va ser secretària d'Estat.
Ja ho sé, però et dic que...
Amb el bell lloc.
És que serà molt important que Margarita Robles, que és firmesar, i que té molt bon control en les seves carteres, o pugui continuar, que jo crec que és el que hauria de passar a Defensa o passi a Interior. Però, Grande Marlaska?
Espera't, que aquesta és la sorpresa, perquè Grande Marlaska continua el govern de Pedro Sánchez.
Què?
Que continua?
Marlaska, que és el gran nom que tot el PSOE l'ha donat per amortitzat i ha donat per fet que no continuaria, Moncloa en aquests moments confirma que Fernando Grande Marlaska es queda al govern de Pedro Sánchez.
I que Pilar Alegría serà ministra d'Educació i Esport.
Probablement assumirà les competències d'esport, sí.
Efectivament.
I continua també...
Important això, eh? Important això. És a dir, que esports passa a educació.
Ja hi ha estat altres vegades,
sí,
eh?
Sí, però podria haver continuat a cultura. De fet, hi havia Miquel Iceta, però perquè ens entenguem, Miquel Iceta, com que el més rodó, per això ho diu ella, que el més rodó que ha vist és un meló, ho tenia allà i bàsicament li portava altres, com per exemple Víctor Francos. En canvi, passa esports, entre altres coses, perquè el que no volen és que esports que ha d'organitzar, no oblidem, un mundial a Espanya, estigui en mans de sumar.
No, sinó i que volen que sigui una dona, clarament.
Bueno, no? jo crec que el problema també del PSOE és important. I què més? Alguna cosa més?
Es manté Luis Planas a l'executiu. De Luis Planas, la setmana passada en explicàvem una història, que és que la seva dona li ha dit que ja estava bé, que es volia enjubiar, que ja tenen l'edat i que no calia que continués. Mm. Però Planas és un dels ministres de més confiança en Sánchez pel ram que toca, que és agricultura. Llavors, tema sumar. Els noms no estan confirmats. Podem confirmar que hi haurà 5 seients de sumar al nou Consell de Ministres. És l'única confirmació que hi ha. Però aquests 5 noms semblen dats i beneïts des de mitjans de la setmana passada. Yolanda Díaz, Mònica García a Sanitat, Urtasun a Cultura, Cira Rego, que es quedaria a les competències d'Infància i Joventut, per tant, nou ministeri, en tot aquell ball de cadires, i llavors un altre nom, que és el de Pablo Bastinduy, Drets Socials i Consum, que és fill d'Àngeles Amador, que va ser ministre de Sanitat amb Felipe González.
Escolta'm una cosa, i no acabaríem abans fent la roda de premsa o anunciant-ho ja de cop? Perquè és que si no començarem, ja són travesses això. Això ja van sortint en compte gota les confirmacions.
Però que Moncloa està confirmant directament. Vull dir, no acabem d'entendre gaire quina és la política comunica que va aquest matí. El que no sabem és l'hora que sortirà Pedro Sánchez a fer tots aquests anuncis.
Primer d'anar a veure el rei, no, per això?
Li ha de comunicar només.
Només comunicar?
No n'hi ha prou. Va. No cal anar-hi.
Sí, millor.
Però els catalans del PSC, qui són? Hereu i qui més?
No tenim més noms.
No es confirma la resta, val?
No.
Bueno, són les 9:17. D'aquí anem a la publicitat i d'aquí uns moments parlem d'Argentina. I jo vull preguntar per què està passant això. No només Argentina, eh? És que, clar, és un problema...
Ves sumant.
Clar, podem parlar d'Argentina i, bueno, mira, tal... Però què està passant al món? Una. I abans, però, anirem un moment, faig una pista, anirem. Guaca, guaca.
Me comunican que el aeropuerto ha desaparecido.
Hay que cubrir el colapso de los transportes, ¿vale?
¿Y si cubrimos la crisis de abastecimiento?
Oiga, ¿cómo que no hay aeropuerto?
Que no hay aeropuerto, caballero.
T'imagines un dia sense aeroports? Descobreix-ho a undiasenseaeroports.com. AENA. Aeroports per a tu. Ministeri de Transportes, Mobilitat i Agenda Urbana. Gobierno d'Espanya.
Encara no coneixes els Fiat Pro Days? Doncs afanya't, perquè ara tan sols aquest mes tens ofertes úniques que no et voldràs perdre. Vine al concessionari que tinguis més a prop i gaudeix dels Fiat Pro Days per vehicles comercials en tota la gamma gasolina, dièsel i elèctrica. Deixa't sorprendre. Fiat Professional. Professionals com tu.
A Bonpreu i Esclat, l'estalvi és marca de la casa. I ara i fins al 20 de novembre, aprofita aquest lot estalvi. 2 brics de brou de gallina blanca, paquet de pasta Garofalo, pack de 3 llaunes de Bonito l'Albo i ampolla de vi blanc Vinya Esmeralda per només 9 euros amb 95 cèntims. T'estalvies 13 euros amb 21 cèntims. A Bonpreu i Esclat, l'estalvi és marca de la casa.
La Black Week de Hyundai és única, perquè aquest any per tu es converteix en Black Year. Gaudeix de condicions especials de finançament en tota la gamma durant el primer any. I perquè més gent es pugui sentir única, ampliem fins al 30 de novembre. Finançant amb Bancetelem SAU. Més informació a Hyundai.es.
Sentir curiositat és meravellós. És escoltar la meva veu. És un per què no i un a veure què passa. És planificar un viatge, triar un llibre o fins i tot obrir una ampolla de vi. Que la curiositat sigui la brúixola de la teva vida. Ramon Bilbao, el viatge comença aquí.
Ens diem FIAC Assegurances. FIATC. 5 lletres que donen tranquil·litat perquè també cuiden de la teva salut. Amb els millors metges i clíniques, totes les especialitats i una atenció excel·lent. I ara, si contractes la teva assegurança de salut, tens fins a 3 mesos gratis amb el servei de la Clínica Diagonal en exclusiva. Informa-te'n a fiat.cat.
Roche Bobois dedica aquest missatge a tots aquells que somien amb el disseny. Els dies excepcionals han arribat a Roche Bobois. Cedeix a tots els teus desitjos de comoditat i disseny aprofitant preus molt atractius en totes les col·leccions de mobles, sofàs i accessoris de decoració. Els dies excepcionals de Roche Bobois són només fins al 20 de novembre. Més informació en rochebobois.com.
Per a tu, esportista, Nutrisport ha creat una gamma alta en proteïna i zero sucres totals. El nou batut Protein Zero, amb menys de 100 quilocalories, i el nou púding Protein Zero, l'únic púding que porta cullera a l'envàs. Nutrisport, l'aliment dels esportistes. A la venda al teu gimnàs, botigues especialitzades i a ugamnutrisport.es.
Perquè el nou curs escolar dels teus fills no ha de ser un malson.
A profe.com t'ajudem a que millori les notes, estiguin motivats i a que sàpiguen organitzar el seu temps d'estudi i deures.
Aprofita la teva primera classe gratuïta i deixa'ns treure't un pes de sobre.
Entra ara a profe.com i reserva la teva classe.
Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
De vegades recuperar-se costa molt.
Recupera't prenent Estenolit Recuperació 3 en 1. Un vial diari d'Estenolit Recuperació amb vitamines, triptòfan i zinc et retorna la teva vitalitat, ànim i defenses en només 12 dies. Estenolit, de Laboratoris ERM.
Lleig, molt lleig.
No t'agrada el preu de la llum? No en compris més. Passa't a l'autoconsum. Diguem prou. Ara és el moment. Amb els preus actuals ja no cal ser ecologista. Economistes, benvinguts. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
Contracta la teva assegurança de moto amb Verti des de només 78 euros l'any i gaudeix d'un xat mèdic disponible les 24 hores del dia. Verti, estalvia temps, estalvia diners.
El perquè de tot plegat.
9 i 22 minuts, un altre nom que sembla que s'apunta i ara no les travessa, sinó la realitat, i aquest és molt important per Catalunya, el ministre de Transports, seria... Òscar Puente, que com diu l'Albert Sort en el cognom de la cosa. Òscar Puente, recordem que l'altre dia ja acomiadàvem dient-li ministro, que el tio es posava a riure i no deia que no. I hablaremos. Doncs efectivament haurem de parlar molt amb el ministre Òscar Puente, recordem un de les persones dures del diguem-ho, de l'entorn de Pedro Sánchez, un dels que ha aguantat les embestides del PP, que fins i tot es parlava que podria ser un dels portaveus del govern. En fi, van sortint noms i els anirem explicant aquí al món a RAC1. Però abans, hola, Benet Iñigo, què tal? Bon dia. Hola, Benet Iñigo, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Què tal?
Doncs mira, aquí a la porta de l'Audiència de Barcelona...
Quan sou? 300 estaran... o 400 o quan sou?
300 no, però aquí hi ha més càmeres que mai, et diria, eh? Realment, a la porta del jutjat hi ha mitjans, els d'aquí, els d'allà i els de més enllà, perquè jo només arribar acreditant-me per aquest judici he vist doncs, periodistes de France Press, de Societe Press i de televisions i d'agències internacionals, doncs uns quants, perquè la figura ho és. Per tant, hi ha molta expectació.
Hi ha alguna novetat?
Doncs no, estem esperant que arribi Shakira. Avui ha de venir la cantant colombiana com a acusada. Els acusats sempre han d'estar doncs, presents al judici. Sí que és veritat que sembla que el tribunal li permetria, en el cas de que tiri endavant aquest judici, que no hi hagi acord, li permetria ausentar-se durant la resta de sessions. Avui hi ha de ser, perquè és el dia inicial, i perquè doncs, avui, en teoria, hauria de declarar ella si tira endavant el judici, per tant, no pot no ser-hi, però sí que, com va passar amb Neymar, no sé si ho recordareu, que el tribunal li va permetre a la resta del judici seguir-lo a distància, per dir-ho així, no cal que estigui a la sala. I això, si es seguís aquest judici, la Shakira podria no ser-hi la resta de dies.
Val, de fet, ja això confirma el que et deia a les 8, que és que Shakira té previst marxar de Barcelona demà. Demà.
Exacte.
Per tant, ja quadra amb la història, ja.
Sí, sí, però clar, podria marxar perquè li deixen no estar present al judici, o podria marxar si realment s'acaba arribant a un acord, que és l'especulació, que és el rum-rum que sona aquestes últimes hores.
Sí, acord.
Llavors marxaria per no tornar, per dir-ho així.
Sí, acord.
Sí.
Sí, acord, li costaria molts calés a Shakira.
Sí.
Molts vol dir?
Sí, sí.
Molts.
Bueno. Mira, un mínim de 24 milions d'euros.
Ah.
Perquè això és el que... Diguem, la fiscalia el que demana ara mateix són 8 anys i 2 mesos de presó pels 6 delictes fiscals i 24 milions d'euros de multa, perquè recordem que Shakira ja va pagar en el seu moment 17 milions d'euros, que és el que li reclamava Hisenda per no haver pagat els impostos que creu que considerava. Aquests diners ja els va pagar, és a dir, ella va pagar el que Hisenda reclamava. El que ara li demanen és la multa per no haver-ho pagat, per haver, segons Fiscalia, enganyat a Hisenda per no pagar aquests impostos. Aquesta multa són 24 milions d'euros. Si s'arriba a un acord que reduiria les penes de presó de 8 anys, imaginem-nos, a 2, perquè no hagués d'entrar, potser aquesta quantitat, aquesta multa de 24, se li afegiria encara més diners per la rebaixa de les penes de presó. Per tant, la quantitat veurem si es tanca un acord fins a quan queda, però jo crec que el límit, el mínim, són 24 milions d'euros.
Jo tiraria més i tot. Jo sí, tiraria sí. Més i tot. I bastant més i tot. Però, bueno, veurem què passa. Dèiem que, per exemple, ella té una altra cosa que li pot... Ell té un altre cas el 2018, que no té res a veure... També és amb Hisenda, però no té res a veure amb aquest que estem parlant. Ella vol arribar a un pacte, de fet està assessorada per un grup d'advocats, entre els quals ha hagut d'ampliar-lo a un bufet nou els últims mesos, que és el de Pau Molins, tot i que hi ha uns quants que la segueixen portant, però en el cas de Catalunya ho portarà ell. Ella té previst tornar demà i ella, de fet, no té cap problema en arribar a judici. De fet, té un... m'asseguren que té un guió de preguntes i respostes per si hi ha judici amb el jutge, el que ha de contestar amb moltes preguntes, i que durant tot l'estiu, entre viatge i viatge, s'ho ha anat estudiant i que ho té molt memoritzat, el que vol dir i el que ha de dir. Veurem, perquè qui s'hi t'ha declarat. De moment diu que hi ha 117 persones citades a declarar, però en poden haver-hi més. De fet, per això et deia que avui segurament la veurem, però demà ella vol tornar, se'n tornaria sola perquè les criatures estan amb la família Piqué, els hi toca amb la família Piqué aquests dies, i bé que li toca a la família Piqué, perquè després del show que va organitzar, meravellós, per cert, els Grammy Llatins, on va mostrar les criatures per terra, mar i aire, doncs està bé que se'n vagin una estona amb els la família Piqué i amb els avis. Digues, perdona, alguna cosa més, Benet?
No, dic que aquest cas que comentaves del 2018, que és un cas nou, per dir-ho així, que va aparèixer fa relativament poc, pot ser un condicionant que afavoreixi l'arribada a un acord. Perquè, clar, fins ara Shakira s'enfrontava a aquest judici que faran avui pels casos 2012, 2013, 2014. El fet de que hagi aparegut un nou cas vol dir que si té antecedents, i depèn de quins antecedents tingui, això la perjudiqui de cara al 2018, amb la qual cosa, d'alguna manera, a Shakira ja li va bé arribar a un acord per aquest cas, per afrontar millor el que, quan arribi judici, el del 2018. Perquè recordem que per aquest cas que es jutja avui va haver-hi converses, i de fet deien les parts a punt d'arribar a un acord per no arribar al dia d'avui, i finalment Shakira va fer un comunicat molt dur fa un parell d'anys, dient que, bé, que Hisenda la volia fer servir com a exemple de que perseguia tothom, que era un abús, que ella mai havia volgut defraudar i que l'estaven collant d'una manera inhumana, i va trencar ella el possible, les converses les va trencar ella, perquè deia, doncs, que no pensava passar ja per més humiliacions i que no volia pagar. El fet de que hagi aparegut aquest nou cas del 2018 potser ha fet replantejar aquesta posició i per això ara s'ha tornat a restablir converses a veure si es tancava l'acord.
És 12, 13, 14 o hi ha l'11 per aquí també?
És 12, 13 i 14 els anys en què hauria comès el delicte fiscal. El tema és que, clar, en les explicacions de per què la fiscalia diu aquests 3 anys vostè vivia aquí i no va pagar els impostos aquí, quan a l'hora de fer l'argumentació es remunten a 2011, que és quan comença doncs, la relació amb Piqué, comença a venir per aquí, però en tot cas aquell any, segons l'escrit de fiscalia, ella no va passar aquí més de la meitat dels dies de l'any, que és la clau per si havia de pagar aquí l'impost de patrimoni i l'impost de la renda.
Bueno, també expliquen que té una casa a França, ella. És aquelles coses que acostumen a passar, perquè aquí la llei diu el que diu, que és que la meitat de números, la meitat de l'any, si demostres que estàs treballant fora, no cotitzes de la manera que cotitzem.
La meitat més un dia.
Exacte, la meitat més un dia. Doncs bé, passa el mateix a França. França té una casa que s'ha descobert que la casa seva, però que ella no hi va. Però, en canvi, enviava la família o part de la família i amics per fer, per fer, en fi, aigua, llum i gas. Saps?
Deu ser diferent a tenir la residència.
Clar, 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 però és que reclamava tenir la residència, també. És que aquí hi ha, aquest és el conflicte que la fiscalia ha vist, que aquí hi havia un problema. En fi, veurem. Escolta'm, són 9:45, d'aquí una estona tornem, aviam si ha arribat o no ha arribat, d'acord?
De moment no l'hem vist, us aviso.
Val, gràcies. Fins ara. Són 9:45. Hi ha una... el nom propi del dia arreu del món, no és Shakira, que ho és, sinó la d'un senyor que es diu Javier Milei, que ha arrasat a la segona volta de les eleccions d'Argentina.
Gol a les gaunes.
Perdó?
Gol a les gaunes, eh?
Gol a les gaunes. Tenim un altre nom, Jordi.
Digues, digues. Jo no m'ho esperava, això, t'ho juro. No Isabel Rodríguez. Isabel Rodríguez. Sí, això només ho pot fer l'Armenteres. Digues, digues, Armen.
Isabel Rodríguez, ministra d'Habitatge i Agenda Urbana, deixa de ser portaveu del govern espanyol, i Òscar Puente, tu deies el nom fa un moment, es queda amb transports, però no amb habitatge. En aquests moments, transports i habitatge mantenia la mateixa cartera, el mateix ministre, que Raquel Sánchez. Què se'n farà de Raquel Sánchez? No ho sabem i no tenim resposta.
Clar, perquè a hores d'ara, perdó, eh? No tenim... Només tenim un català. Ara, oi?
L'hereu.
Dos, amb l'Hurtasso.
L'Hurtasso, sí, esclar.
L'Hurtasso forma part de la bossa.
Clar. O sigui, cantó PSC, només tindria en Jordi Hereu ara, eh?
En aquests moments, sí, hi ha una gran incògnita. Què passa amb Igualtat? En principi, cartera pel PSOE.
Ja. I una cosa, perdona, i portaveu?
No ho sabem.
Val, perfecte, ves dient, eh? Tu us diràs. Bé, deien que l'home no és Jordi Armenteres, que també, eh? Que és un nom, sinó Javier Milei. Aquest senyor ha parlat de legalitzar la venda d'armes, de legalitzar la venda d'òrgans, s'ha compromès a dolaritzar l'economia, és a dir, eliminar el peso,
eliminar el banc central argentí,
sí, efectivament,
privatitzar la sanitat, privatitzar l'educació,
i de pas, si vols, ha insultat a tot Déu, especialment, mai millor dir-ho, a tot Déu, al Papa Francesc. Aquest senyor serà president de l'Argentina a partir del pròxim dia 10. Robert Moore és periodista a La Vanguardia, que ha treballat com a corresponsal a l'Argentina durant més de 15 anys, ara està seguint per La Vanguardia el conflicte d'Israel, allà el tenim. Hola, Robert, bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia. I també hi agraïm molt, perquè allà és molt, molt tard, Iago Moreno, sociòleg, expert en extrema dreta, que ha treballat durant els últims mesos monitoritzant la desinformació i la propaganda digital, precisament, de Javier Milei. I és a Buenos Aires. Bon dia, Iago, i moltes gràcies.
Què tal? Bon dia.
Bon dia. Robert, per qui no el conegui de res, qui és Javier Milei? Com el definiries?
Bueno, ell es defineix com un terme molt estrany, no?, que poca gent, diguem, es fa servir habitualment, que és anarcocapitalista, no? Ell diu que en realitat és un ultraliberal, és el més, econòmicament, és el més liberal, no?, el més liberal que podríem trobar al món, ve de l'escola, això prové de l'escola austríaca d'economia, i és una persona que fins fa 4 o 5 anys no era conegut a l'Argentina, i es va fer molt, molt, molt popular per aparèixer a tertúlies, no? Precisament, a panelista, com li diuen allà, a programes de televisió. Havia treballat per alguns empresaris com a assessor, com a analista, havia estat professor també d'universitat, però va explotar, diguem-ne, 4 o 5 anys criticant completament el kirchnerisme, també el macrisme, i després, fa 2 anys, doncs va muntar un partit polític, va decidir presentar-se a les eleccions legislatives de segon terme, de mig terme, vull dir, i va guanyar un escó de diputat amb molt poca estructura política, i avui ja és president electe.
Em pots explicar per què ha guanyat aquest home, Robert?
crec que s'embarca dintre d'un fenomen mundial, no? Passa que l'Argentina és molt particular, però és un fenomen mundial de pujada de l'extrema dreta, i quan guanya l'extrema dreta a tot arreu, o quan puja, quan la gent la vota, sempre és perquè no hi ha una altra solució. Llavors, a l'Argentina, com sabeu, és un partit que està sempre a punt de caure en una gran crisi, que no cau, a vegades hi cau, no? Com va passar fa 20 anys, i a vegades doncs, va trampejant. Ara és un país que té gairebé un 140% d'inflació i un 40% de gent per sota de la línia de la pobresa. Llavors, després d'aquests últims 4 anys de peronisme, de kirchnerisme, no? De kirchnerisme en realitat barallat, el kirchnerisme amb un peronisme més centre-esquerra, que seria el del president Alberto Fernández, ha pujat la inflació encara més, no hi ha solucions. Sergio Massa, que era el ministre de... és el ministre d'Economia i era el candidat que ha perdut amb Milei, doncs al final es pot dir que fi, l'economia, la butxaca és el que acaba resolent sempre aquestes situacions, i la gent ha dit que ja n'hi havia prou, i ha decidit avançar per un camí completament inèdit, que és el de l'ultradreta. És cert que amb el suport de l'expresident Mauricio Macri, per tant de la dreta més tradicional, a la qual el Milei havia criticat i fins fa un mes, no? Que va guanyar la primera volta, era la casta política per ell, i ara són amics i probablement hi participaran en el govern. Per tant, és un territori completament d'incertesa. Amb el peronisme, no? sí que es podia contemplar una certa certesa, no? Tot i que Sergio Massa no és el kirchnerisme, en fi, també no sabien per on aniria, però ara és una incertesa total que a priori no pinta que hagi d'acabar bé.
Estem en una inflació del 140%, eh, Argentina? 140%. Escolta'm, el perfil de votant de Milei ha dit, sobretot, entre els joves,
sí.
I on el voten més, en barris rics o pobres?
Això encara ho hem d'acabar de mirar, perquè això sempre surt uns dies després, però en principi ha estat molt, molt interclassista, però sí que, com que l'expresident Macri i l'excandidata Patricia Bullrich, també molt a la dreta del sector de dreta tradicional, del macrisme, doncs la van recolzar fa un mes, després de quedar tercera Bullrich a la primera volta, doncs diguem-ne que ha comptat amb aquest votant, diguem-ne, de classe mitja alta, classe acomodada. Però en realitat és evident que no ha tret un molt bon resultat en una segona volta, pràcticament un 56%. Això pocs candidats ho han aconseguit a la història, i per tant vol dir que també l'ha votat molta gent que havia votat peronista en altres ocasions.
Ara de seguida en parlo amb el Iago Moreno, però abans, Armenteres, qui és el portaveu o la portaveu oficial del govern d'Espanya?
Doncs mira, Pilar Alegria, que suma educació, esports i la tasca de portaveu, i deixa, òbviament, de ser portaveu del PSOE.
Deixa de ser portaveu del PSOE?
Deixa de ser portaveu del PSOE per passar a ser portaveu del govern espanyol, a més de mantenir la cartera d'educació i ampliar-la amb esports.
Perfecte. Aviam, Iago, tu has estudiat durant tots aquests mesos la desinformació i la propaganda al voltant de Javier Milei. Tu creus que això... Aquesta desinformació i aquesta propaganda constant ha estat clau per la seva victòria?
Sí, o sea, es un elemento central que no podemos descartar, aunque es evidente que hay un apoyo orgánico a Javier Milei que se nutre de un clima de desafección y descontento con el gobierno saliente. Las operaciones políticas que han acompañado a Milei hasta la Casa Rosada han tenido mucho que ver con eso, ¿no? Con grandes armados de bots, de troll centers, que han alimentado, por un lado, una campaña propagandística que ha señalado a sus adversarios políticos y ha coordinado campañas de linchamiento y acoso, intentando silenciarlos y censurarlos, pero por el otro lado que también artificialmente ha avivado la polarización política en la sociedad a través de las redes sociales, en un contexto en el que, digamos, este libro de juego, este playbook, lo hemos podido ver desplegarse por toda la región, y que en concreto en Argentina bebe mucho de una contracultura digital libertaria que está en el centro del proyecto político de Milei. Si hay algo que diferencia a Milei de la ultraderecha clásica es que en su propio armado político hay un montón de tiktokers, streamers, youtubers, estas nuevas figuras digitales.
Val. ¿Quines són les principals fake news que ha fet córrer aquest home?
Bueno, digamos, por ejemplo, cuando hubo la crisis de desabastecimiento petrolero durante la primera semana de la segunda vuelta, nos podíamos encontrar desde imágenes hechas con inteligencia artificial intentando generar la idea de que había un caos que empujaría a gasolineras ardiendo, hasta falsas noticias internacionales hechas con imágenes de archivo, fotos extraídas de otros países y crisis similares incluso durante gobiernos anteriores presentadas como si fuesen de ahora. Realmente es un operativo muy complejo y muy amplio que por ejemplo también ha utilizado una red de 5.000 cuentas construidas con inteligencia artificial que ellos mismos reconocen haber desplegado. Es una cosa bastante abierta que incluso reivindican.
Els últims dies ell ja havia deixat caure que si perdia potser no que tenia el resultat electoral. Creus que els hauria qüestionat com va fer en el seu dia Bolsonaro al Brasil?
Sí, totalmente. De hecho, era un plan que estaba muy trabajado desde el primer momento, en la primera vuelta, en la cual Javier Milei se encontró con un resultado amargo. Hay que recordar que lo que hoy es una victoria aplastante, hace solamente un mes, era un resultado muy a contrapié para los libertarios, en el cual el oficialismo, con sus 36%, estuvo a 3.5 puntos de ganar en primera vuelta, y ya esa noche, en esa jornada electoral, la Libertad Avanza había desplegado todo un operativo con un ruido de sables en torno al fraude. ¿Qué pasa? Que al haber perdido por 6 puntos, en ese momento no lo desplegó. Desde entonces hemos visto la narrativa del fraude desplegarse de una forma muy, muy minuciosa, introduciendo elementos, por ejemplo, muy parecidos a los de la extrema derecha española. Hay que recordar que Indra forma parte del proceso electoral también aquí. Entonces, esa idea de que Indra era una supuesta empresa amiga de Sánchez que iba a favorecer la victoria de los amigos del socialismo europeo, todo este marco delirante y conspiranoico, también se introdujo en esta campaña. Y si el resultado hubiese estado ajustado, como parecía que iba a ser, porque se pensaba que los indecisos eran verdaderos indecisos, sino un voto avergonzado a Milei, el desconocimiento del resultado hubiese sido parte de la estrategia a seguir.
Hi ha un tema que no em sembla gens menor i que a més uneix a tota l'extrema dreta de tot el món, que és que saben utilitzar les xarxes pels més joves d'una manera molt més eficaç, molt més eficient que no pas la resta de partits polítics. Parlaves tu dels youtubers. Podríem parlar també de l'utilització del TikTok. Per què? Doncs perquè qualsevol estracanada d'aquesta persona era un tall molt breu que es feia circular a través d'aquesta nova xarxa social, que la gent jove hi entra en massa, i fa que, per això, segurament, ens trobaríem que la gent jove ha connectat amb els discursos absolutament estracanades d'aquest home.
Sí, tenemos que pensar, de hecho, por ejemplo, en el campo de YouTube, la serie de youtubers, esos evangelistas digitales que han acompañado a Javier Milei durante la campaña y que posaban justo al lado de él en los mítines políticos y en el armado de campaña, sumaban 8.700.000 seguidores en las primeras semanas de la campaña, mientras que, por ejemplo, el peronismo, que es un movimiento muy enraizado en la sociedad civil y que uno ve ser muy fuerte en las universidades y en todas las esferas clásicas de la sociedad civil, apenas sumaba unos 500.000 seguidores en sus principales canales, ¿no? En el terreno de las redes, Milei se ha convertido en el rey indisputable de las elecciones, y eso también le ha servido para mostrarse como si realmente hablásemos de una suerte de revolución desde abajo. Cuando uno camina por Buenos Aires se encuentra muchos carteles del oficialismo, pero rara vez se encuentra uno de Javier Milei, porque la idea, una parte troncal de la campaña que él ha hecho, es la de hacer una campaña solo digital, centrada no en contenidos como artificiales de propaganda clásica, sino vídeos recortados de sus intervenciones, streams de youtubers y twitcheros que le van acompañando, como una cosa que parezca casera y le dé cierta legitimidad democrática a ese discurso anticasta con el que básicamente reformula el discurso ultraconservador más recalcitrante, como si fuese una impugnación a quienes gobiernan.
De seguida tornem a Robert Moore, però tenint en compte que ell és a Buenos Aires, i que és quina hora teniu a Buenos Aires ara?
Ahora mismo son las 5:44.
Clar, et deixaré anar a dormir o que hagis de fer aquestes hores de la matinada, però deixa'm preguntar-te alguna cosa més. Per exemple, aquesta campanya hem vist aquest home amb motosserres, amb insults sí. cada 10 minuts, a ple pulmó als mitjans. Ha sortit a la llum que parla amb el seu gos mort a través d'una mèdium. Clar, aquestes excentricitats l'han ajudat a arribar a la presidència. És veritat també que, com sí. avui deia la Carme Colomina, que el fenomen Milei no s'entendria sense la platocràcia, cosa que això ha arribat a tot el món. És a dir, quan més platós de televisió...
Zelensky, recordem.
Sí, home, clar, tot això, Zelensky, sense anar més lluny, Pablo Iglesias aquí, sense anar més lluny, i tot això, la platocràcia ajuda molt, no? Per què triomfa aquesta estratègia que d'entrada sembla una bogeria, aquests insults, aquest tos triònic, la motosserra, tot plegat?
Bueno, hay una reflexión de fondo que sin duda tenemos que hacer, ¿no? Cómo pensar cuál es el papel de esas dinámicas mediáticas en la muerte de las democracias, porque Milei ha serpenteado hacia el lugar donde está, aprovechándose precisamente de esa provocación estratégica, ¿no? De ese despliegue de excentricidad que muchas veces llevaba a todo el sistema mediático a ponerle en el foco la discusión, incluso cuando no era representante de una parte tan importante de la sociedad como es ahora, al final moviendo el foco de la conversación siempre hacia él. Y eso es un problema grave que, como comentabas, pues se produce en más países. Sin ir más lejos, en Portugal, el líder de la extrema derecha, muy parecido a Milei también en sus exabruptos y sus hipérboles, también surge, ¿no?, de programas de comentarismo deportivo como Milei, ¿no? En este caso también es cierto que estas provocaciones estratégicas se fueron un poco, digamos, domesticando por la presencia de Mauricio Macri, que durante la segunda vuelta ha, digamos, mascotizado a Milei. Ha conseguido presentar su lado más radical como una suerte de aspecto controlable, que al estar él detrás de las sombras, pues se podría atenuar. Y esto ha generado un fenómeno bastante interesante, que es que todos los focus groups de las campañas, sobre todo la oficialista, que es la que más investigaba este proceso, se da cuenta de que había una gran parte de la sociedad que iba a votar a Milei precisamente por creerse que esas excentricidades y esas transgresiones no eran verdaderamente representativas. Es decir, votarle precisamente porque no te crees que vaya a dolarizar, porque no te crees que vaya a poder dinamitar el Banco Central, etcétera, etcétera, ¿no? Votarte precisamente por suscribir hasta la última de las consecuencias un descreimiento con la democracia que es del cual ha bebido Milei, y no solamente de una identificación con sus ideas.
Acabo amb tu només dient, ja, hem vist com Donald Trump o Santiago Abascal o Esperanza Aguirre, celebraven la seva victòria. En el cas de Abascal de Trump, hi ha cap vincle entre uns i altres? T'ho preguntaré d'una altra manera. Ha rastrejat alguns dels usuaris que a les xarxes donen suport a Milei, si donen també suport a Donald Trump o a Abascal, per exemple?
Sí, la red está tupida y muy bien construida. Digamos, el propio Germán Terz, ¿no?, el eurodiputado de Vox, con familias, con vínculos familiares con el nazismo, estuvo presente en la primera vuelta, y digamos que Atlas Network, que es la suerte de internacional de todos estos partidos, ha estado muy presente en la campaña. En la anterior vuelta, por ejemplo, recibieron también a Eduardo Bolsonaro, el hijo del expresidente brasileño, y el furor en torno a la victoria de Javier Milei en la extrema derecha internacional es enorme, sobre todo por su candidata a vicepresidenta, que es Victoria Villarruel, que representa más esa cara de la extrema derecha clásica. De hecho, es muy interesante, si uno se fija en los comunicados públicos de la extrema derecha española, lo que se encuentra son ya directamente una referencia solo a ella, en la mayor parte de los casos, ¿no? Porque ella sí que representa eso, ¿no? De hecho, es una persona que se ha documentado y se ha registrado que iba a visitar a los genocidas a la cárcel, supuestamente por trabajos académicos, y que ha hablado de la necesidad de transformar los espacios de memoria, como la Exesma, que es el lugar donde antes se torturaba a los prisioneros políticos durante la dictadura, convertirlo en un parque o en otro espacio público, porque supuestamente le molestaría o no se sentiría representado por eso. Ese discurso negacionista del genocidio, de los crímenes de lesa humanidad de la dictadura, es el que está entrando a la vicepresidencia y es, digamos, la figura clave para entender todas las conexiones entre el futuro presidente de Argentina y toda la extrema derecha internacional, partiendo de la española, que de hecho hace solamente unos días estaba unida en la llamada cumbre de la Iberosfera.
Per cert, i ara sí que va la última, tu ets a l'Argentina, però des de l'Argentina ha seguit també les protestes de l'extrema dreta contra l'amnistia. Saps qui hi ha al darrere?
Bueno, eso es una pregunta muy interesante. La verdad es que, desde mi punto de vista, las protestas que se están viviendo en España son fundamentalmente un operativo político construido por Vox a través de una asociación pantalla, ¿no?, que es la llamada Asociación Revuelta. Y quien está detrás de ello es fundamentalmente Jorge Buxadé, que es el representante del ala más extrema y radical de Vox. Hay, de hecho, una anécdota bastante clarificadora en este sentido, que es que uno de los cabecillas de esta organización pantalla que creó Vox, para estar presente en una de las primeras manifestaciones ante Ferraz, tuvo que cambiar un vuelo desde Belgrado. ¿Por qué? Porque esa persona venía directamente hacia la barricada desde una reunión internacional en la que estaban trumpistas internacionalmente conocidos como Jack Posobiec, la extrema derecha alemana, incluso hasta delegaciones del Partido Nacional Hinduista de la India, que gobierna con una política de extrema derecha. Es muy importante que también reflexionemos sobre eso para que no nos presenten, como pasa por ejemplo aquí en Argentina, enésima reformulación de la extrema derecha desde arriba, como una suerte de disturbios emanado desde abajo y de la frustración popular. Porque digamos que cualquier análisis riguroso de lo que está pasando y las redes que hay detrás demuestran que es un operativo conducido desde la sala de máquinas de la extrema derecha, igual que el caso de Milei está claramente conducido por la presencia de figuras de siempre como es Mauricio Macri, que es quien le ha abierto la puerta para entrar a la Casa Rosada.
Déu-n'hi-do, superinteressant això que estava explicant del que està passant a Madrid aquests últims dies. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Iago, i descansa. Fins ara, que vagi bé, bon dia.
Sí, un plaer, ara tornaré a dormir.
Bon dia. Gràcies. De seguida continua Robert Moore, que té una hora més i per tant li agraeixo, i el Robert Moore s'incorpora a la tertúlia, però diverses coses que vull comentar. Primera, un altre ministre del PSOE en aquest cas, Armenteres?
Sí, Elma Saiz, que serà ministra de Seguretat Social, exdelegada del govern espanyol a Navarra i exconsellera d'Economia i Hisenda, també en aquesta comunitat. Què passa amb José Luis Escrivá? Doncs que passarà a assumir les competències de transformació digital que fins ara penjaven de la vicepresidència primera, de l'econòmica, de Nadia Calviño. Queda per aclarir igualtat, ciència i tecnologia, en principi amb Diana Morant, però no està confirmat. I què passa amb universitats? Si manté la seva autonomia com a ministeri, o acaba penjant de ciència i tecnologia.
De moment només tenim un del PSC, eh? De moment només tenim Jordi Hereu. De moment.
Sí.
Veurem. Per cert, a tot això, abans d'anar a la publicitat, i ara de seguida ho parlarem també amb el Robert Moore, Cayetana Álvarez de Toledo celebra la victòria de Javier Milei a la COPE.
primero decir que hay esperanza, es decir, hasta del peronismo se sale, ¿no? Y yo creo que eso es un mensaje muy importante, no solamente para los argentinos, sino para el resto de tantos iberoamericanos que viven bajo el yugo de gobiernos comunistoides, izquierdas reaccionarias, incluso también para muchos españoles, ¿no?
Es una derrota, y esto me alegra especialmente para todo ese grupo de Puebla, ¿no? Para José Luis Rodríguez Zapatero, entre tantos otros, Maduro, Petro, es decir, ahí hay todo un eje, Lula.
Un segon, sisplau, que ara tornem-hi a comentar.
RAC 1.
Al Saló Ocasión les ofertes volen. Vine a la gran fira del vehicle d'ocasió. Més de 2.500 models seminous a preus imbatibles i total garantia. No perdis la teva oportunitat. T'esperem al Saló Ocasión del 22 al 26 de novembre a Fira de Barcelona.
I abans i banys. Els de Roca tenen dutxes que maximitzen l'espai en plats antilliscants per una major seguretat. Roca, el bany. Aprofita l'oferta d'aquest mes en plats de dutxa i mampares. Vine a Marqual, Ronda Universitat, número 6, Barcelona.
Hi ha dues formes de demostrar compromís amb una província, amb paraules o amb fets. I a Obramat fem. Per això ens comprometem inaugurant dos nous magatzems en només dos dies. A Vilanova el 21 de novembre i a l'Hospitalet el 23 de novembre. Ampliem així fins a 6 la nostra xarxa de magatzems a la província i estem cada cop més a prop vostre per una compra fàcil i ràpida, on compren els professionals. Obramat.
Moure'ns. Quan hem deixat de fer-ho?
La tecnologia serveix per no parar mai de trobar nous camins. Descobreix com de lluny et pot portar, aprofitant que tornen els 10 dies Kia del 9 al 20 de novembre. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
Kia. Movement that inspires.
La terra s'asseca, els boscos cremen, els rius es desborden i els pols es desgelen. Necessites més motius per fer el pas i lluitar contra el canvi climàtic?
Ha arribat l'hora que tots posem el nostre gra de sorra i ajudem el medi ambient frenant junts les emissions de CO2. Canvia't a energies renovables. Truca al 900-906-807 i ajuda'ns a combatre el canvi climàtic amb l'energia renovable de Barcelona Energia, la comercialitzadora elèctrica pública de l'àrea metropolitana.
Barcelona Energia, 100% renovable. 100% honesta.
Quan t'apuntes al DIR fas un 360 en fitness. Sí, perquè al DIR ho tens tot. Les activitats dirigides més variades. Piscines, pàdel, DIR Bootcamp, Jambox i molt més. Apunta-t'hi ara online i tindràs inscripció gratuïta. Sí, inscripció gratuïta només a DIR.cat. Més fàcil, més còmode i més segur que mai. DIR, comencem?
Excelentia presenta dues òperes al Palau de la Música Catalana. El dia 7 de desembre, La Bohème de Puccini. I el 9 de gener, Aïda de Verdi. Dues de les òperes més famoses de la història de la música. Venda d'entrades a les taquilles i a palaumusica.cat. La Bohème i Aïda. Música de qualitat amb Excelentia.
Atenció, amant de les dues rodes! Aquest 23 de novembre, Motovivo Group KTM obre les seves portes amb una festa d'inauguració que no et pots perdre. Vine a conèixer les últimes novetats en motos KTM, Husqvarna, GasGas i CF Moto en una festa plena d'adrenalina, bona música i moltes sorpreses. El 23 de novembre, prepara't per viure la passió de KTM. Més info a motovivoktm.es.
Desde el Centro Comercial Viladecans de Style Outlets. Estamos viviendo una locura de descuentos hasta el 27 de noviembre. Quedan los últimos días de los Black Days con descuentos en Nike, Dockers, Under Armour, Guess y muchas más. Date prisa y hazte con los tuyos en Viladecans de Style Outlets.
Gaudeix del teu EQA 250 Plus de Mercedes-Benz, el SUV compacte amb 530 km d'autonomia i línia esportiva AMG Line. És el moment de passar-te la mobilitat 100% elèctrica. Emporta-te'l ara amb el carregador i l'instal·lació de regal i, a més, beneficia't dels ajuts de fins a 7.000 euros del Pla Moves.
LG Barcelona, concessionari oficial Mercedes-Benz, Passeig Sant Gervas i 39 i Passeig Bonanova 13.
Et preocupa el futur dels teus fills? Multiplica les seves oportunitats amb un batxillerat fet a la seva mida i preparat per obrir-li portes arreu del món. Suma grans instal·lacions, professorat en contínua formació i un equip humà que els acompanya, escolta i orienta. La Salle Bonanova, creant futurs des de 1889.
El perquè de tot plegat.
M'enteres, tens algun nom més?
Confirmem que Diana Morant serà ministra de Ciència i Universitats. Per tant, en principi ho tindríem tot a l'espera de confirmar els noms de sumar i de qui serà ministra d'Igualtat.
Un moment. Benet Íñigo, què passa, Benet?
Doncs mira, ara mateix està arribant Shakira al Palau de Justícia, ha arribat amb una furgoneta negra, una furgoneta amb els vidres tintats, està aturat a la cantonada del Palau de Justícia, ara llença un petó als periodistes que l'estem esperant, l'han baixat a rebre els seus advocats, entre ells Pau Molins, ja vestit amb la toga preparat pel judici, i la veiem doncs ara que enfilarà les escales del Palau de Justícia per entrar a la sala on, recordem, s'haurà de seure al banc dels acusats en aquest judici per frau fiscal. Veiem una Shakira vestida completament de rosa, amb ulleres de sol, un bolso rosa també. Ara mateix entra a l'edifici, passarà el control de seguretat i es dirigirà cap a la sala on li faran, on començarà el judici.
He vist unes tanques que sembla que estigui al carrer Ferraz de Madrid.
Sí, en tots els judicis mediàtics els Mossos blinden el Palau de Justícia. Normalment recordo aquest dispositiu doncs, per temes del procés, no? que hi havia manifestacions a la porta, avui no hi ha manifestacions, però sí que hi ha unes tanques tant davant del Palau com a l'altra banda del carrer, al passeig Lluís Companys, hi ha unes tanques considerables i ningú es pot acostar, diguem-ne, al Palau de Justícia, a part d'una forta presència de Mossos. Normalment n'hi ha aquí a la porta del Palau de Justícia, però avui veiem dues furgonetes del Zarro i més presència policial que de costum.
Molt bé, doncs hi ha entrat Shakira, res, ha sigut un passeig de 20 segons, ella somrient i avall que fa baixada. Un minut i les 10, deies Armenteres.
En queda un per aclarir, igualtat, res més. Ho tenim tot.
Aviam,
per tant,
anem a fer-ho.
Bascos i catalans, poquets,
sí,
és allò de dir, hasta que baje.